Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha obert avui judici oral contra l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i contra els seus 7 fills, així com també 11 persones més. Els delictes són associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, a més de 7 delictes contra Hisenda. No hi ha data encara fixada per a l'inici de la vista oral i aquest decret de l'obertura de judici és un dia després que l'advocacia de l'Estat decidís demanar presó només per a 2 dels fills de Jordi Pujol. D'altra banda, us expliquem, i ho hem de lamentar, que ha mort una dona a Madrid hores després de ser agredida pel seu marit en un nou crim masclista. L'home ha estat detingut per la Policia Nacional després d'haver-li pres declaració. Les dues primeres setmanes de juny, 5 dones han estat assassinades per la parella o l'exparella arreu de l'Estat. També és notícia que la Comissió de Salut Pública, on hi ha representats el govern espanyol i les comunitats autònomes, ha aprovat els propers grups de vacunació, que van dels 12 anys als 39, i dividits en 3 franges, de 30 a 39, de 20 a 29 i de 12 a 19. S'ha acordat que la vacunació d'aquests grups es pugui anar solapant, això sí, mantenint l'ordre d'edat descendent. I la 36a reunió anual del Cercle d'Economia deixa la seu habitual a Sitges i es trasllada des d'aquest vespre a Barcelona fins divendres. Per les sales de l'Hotel Barcelona hi passaran el president Pedro Sánchez, el president Pere Aragonès i també les ministres Nadia Calviño i Yolanda Díaz. Aquest vespre al sopar hi haurà el rei Felip VI. I el Museu d'Història de Barcelona ofereix visites guiades 2 dissabtes al mes durant l'estiu a la Casa de l'Aigua, del 3 i el 17 de juliol i el 4 i el 18 de setembre.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís: reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Alguns s'afanyen aquests dies per tornar a la normalitat econòmica, una vegada aconseguit el retorn a primera divisió. Hi van presentar un nou patrocini i treballen per tancar el patrocinador principal de la samarreta pel primer equip. L'afició també posa de la seva part i la campanya de renovacions d'abonaments està anant a bon ritme, molt millor del que es preveia. Volem tornar a la normalitat el més aviat possible i la normalitat serà gaudir una altra vegada dels partits de l'Espanyol a l'estadi i a primera divisió. Vinga, pericos, que falta molt poquet. Per la vostra banda, comencem a acomiadar-nos de l'audiència. Divendres, recordem, últim programa de Montperico. A continuació, continuació repassem les notícies del món social espanyolista, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Actualitat.
Ayer decía José María Durán en la presentación del acuerdo con Reales Seguros que la prioridad del club en este momento es inscribir la plantilla. Como comentamos hace unos días, la dirección deportiva deberá aligerar las fichas de jugadores para poder quedarse con las 25 de la primera plantilla. El principal problema es cómo encaja a los que regresan cedidos y a los que tenían ficha del filial y a los que suben del segundo equipo y que por contrato deben pertenecer a la primera plantilla. Óscar Gil, Paul Lozano, Nico Melamed, Víctor Gómez y Moja de Zarfani y además de Joan García y Ricard Pujol que subirá están en esta situación. Nico y Óscar Gil tienen todos los números para seguir la próxima temporada con el primer equipo porque solo han ganado en el campo. Víctor Gómez tiene ofertas para volver a salir cedido. El que más ha insistido en su incorporación es el Zaragoza, pero hay un problema. Las ofertas que llegan para obtener jugadores a préstamo son a la baja. No contemplan pagar toda la ficha del jugador, lo que es un problema para el Español que, como explicó ayer José María Durán, está pasado del límite salarial y trabajamos para reducirlo y ponernos en positivo, dijo ayer, lo que implica dar salidas a jugadores para reducir la masa salarial. Los que también tienen todos los números de salida a préstamo son Paul Lozano, Moja, aunque es el último año del contrato, y Ricard Pujol, al que ya se le ha relacionado con la Ponferradina. Del primer equipo, también Matías Vargas y sobre todo Vadillo podrían salir cedidos. Y los porteros Joan García y Ángel Fortuño también tienen números para no seguir aquí la próxima temporada. En cambio, el que los tiene todos para seguir es Gulley, que ayer volvió a marcar con su selección en la victoria por 3-1 sobre Siria. Marcó en el minuto 82 el segundo gol y dio una asistencia. Ha anotado en todos los partidos de esta fase con su selección, siendo el quinto gol que anota en un mes. Inscribir la plantilla, como decía ayer Durán, es un puzzle que deberá ordenar Rufete para empezar a dibujar el equipo de la próxima temporada. Hace poco informábamos de la salida del capitán del filial Periquito, con destino posiblemente al filial culé. Ahora es el capitán del juvenil A, Alessandro Bournamaki, el que dejará la disciplina españolista para fichar por el Valencia Mestalla. A pesar de que el filial Che ha descendido a tercera división federación, el talentoso centrocampista ofensivo peruano de 19 años ha aceptado la oferta valencianista y dejará el Español el 30 de junio cuando finalice su contrato. Los intentos de la dirección deportiva por renovar al jugador internacional en todas las categorías inferiores peruanas y con pasaporte español no ha dado sus frutos y seguirá su proyección en el equipo del Turia, donde ha firmado por 3 temporadas. Como ya informamos hace unos días, se esperan muchos cambios en la cantera périca. También desde Valencia, Superdeporte informa del posible interés del Español en hacerse con los servicios del levantinista Toño García, que esta temporada no ha contado mucho para el equipo catalán. Toño tiene 2 años de contrato, pero hay una cláusula que facilitaría su salida libre este mismo año. El lateral izquierdo, de 31 años, esta temporada ha jugado solo 12 partidos, 9 como titular, y ha perdido protagonismo en favor del ex españolista Carlos Clerc. El lateral izquierdo perico está cubierto con Pedrosa, que ha hecho una gran temporada, y Didac Vila, que tiene 1 año más de contrato. En caso de llegar, lo lógico sería que Didac saliera, a no ser que venga a Pedrosa, por el que seguro habrá ofertas. Además del Español, Osasuna también se habría interesado por Toño García. Y son varios los canteranos pericos que una vez abandonan la práctica del fútbol han dirigido sus pasos hacia los banquillos. Hoy es el caso de Albert Lopo, que será el nuevo entrenador del Inter Club Escaldes de Andorra, donde ya estuvo como jugador en la temporada 2017-18. Lopo, que se nombró en varias ocasiones como entrenador para Dani Jarque, dirigirá al Inter en la ronda preliminar de la Liga de Campeones y después en la Conference League, por lo que será todo un salto en su carrera. Tras su incorporación, Lopo se mostró muy satisfecho. Es una gran alegría volver al Inter como jugador. Fue una etapa muy bonita y ahora como entrenador no debería ser diferente. Estoy convencido de que será así y volver aquí siempre es especial, declaró el excentral españolista. Unos consejos y seguimos.
Mont Perico.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
El club ha publicado en sus redes sociales un vídeo de Oscar Gil en el que vemos una imagen más relajada y cercana del lateral derecho alicantino, en la que podemos conocer sus gustos, habla de sus compañeros y nos explica dónde pasará las vacaciones. Escuchémoslo.
Me gusta gastar bromas y, bueno, en el día a día también me encanta dormir la siesta, por ejemplo, mucho. Me gusta dar asistencia, pero me quedo con portería cero porque mínimo es un empate, así que me quedo con portería cero. Sí que me ha atrevido, sí, pero siempre me ha salido mal, así que es una mala decisión. Yo he llevado muchos peinados, la verdad. El mejor consideraría que fue cuando me tinté el pelo de blanco platino, pero bueno, yo creo que no lo repetiría. Por fastidiar se lo cortaría a Lele, porque es el más cabrón del vestuario y se lo raparía entero. Al cero. Me gusta salir al calentamiento, me gusta salir solo con calcetines. Me gusta mucho el flamenco, me gusta bastante, pero bueno, a mí yo creo que lo que me ponga reggaetón, flamenco, me es igual. Más velocidad aún, cuanto más rápido, mejor. El arroz con pollo, no sé. Yo cada foto que pasa voy dando like, no miro a quién le doy más o menos. Anteriormente sí, he tenido algún problema que otro aquí. Pero hace tiempo que no tuiteo, ahora ya le dejo esas cosas, se las dejo a los que me llevan las cuentas y tal. Bueno, de mayor, de momento estoy centrado en el tema futbolístico. Hace poco empecé, lo que pasa es que ya no estoy estudiando, pero empecé la carrera de Ciencias del Deporte y es algo que siempre me ha gustado y en un futuro me gustaría retomar. Te llevaría a ver el Palmeral, porque la verdad que es un sitio muy bonito y a mí me gusta estar ahí porque es muy tranquilo. Al Caribe, me voy a México y el Caribe es un sitio que me encanta.
Pues unos consejos y nos iremos ya al Mont Social.
Mont Perico. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. món social Perico.
Aquesta setmana tanquem la temporada de Montperico i volíem parlar amb la Celi Pérez, presidenta de la Federació Catalana de Penyes, per tancar també la temporada del món social espanyolista. Bona tarda, la Celi.
Hola, bona tarda, amics.
Com estem? Bueno, avui tenim una bona notícia. N'és una nova penya.
I tant, i tant. Això vol dir que estem ben vius.
Durant aquesta pandèmia han nascut diverses penyes, tot i la dificultat.
Doncs sí, som així i va amb el nostre ADN. Quan estem, anem a dir, més conflictius, doncs encara fem més força.
No tens la sensació de que hi ha com una revifada general amb el món social espanyolista, no solament les penyes, l'afició, els jovents, el veu molt motivat amb aquesta tornada a la primera divisió?
Jo crec que ara és les conseqüències d'aquests 15 mesos que han passat, amb un descens, amb no poder anar al camp. Tot això ara fa que tinguem una il·lusió, no diré renovada, però sí una il·lusió i moltíssimes ganes de tornar al nostre hàbitat natural, que és l'estadi. És a compartir amb els nostres amics, amb els nostres veïns. I tot això es fa doncs, que sigui una il·lusió i jo ho puc constatar cada dia amb la renovació dels carnets. Vull dir, és que ha sigut una autèntica bogeria des del dijous que es van presentar, trucades de penyes, de penyistes, d'amics. La veritat és que tant de bo això ens continuï per molts dies, per molt temps.
Perquè vosaltres també sou un termòmetre, perquè hi ha moltes penyes que canalitzen les renovacions a través de la federació, entenc, no?
Sí, com mínim ajudem amb tot el que podem a nivell de penya, amb les altes de nous socis que hagin pogut tindre, amb malauradament les baixes que hagin pogut tenir. Llavors, això nosaltres copsem molt el dia a dia. A vegades ens truquen per preguntar-nos. Nosaltres intentem ajudar amb tot el que podem. I els 4 o 5 primers dies va ser de telèfon constant, i després, doncs, els correus. Vull dir que nosaltres intentem ajudar les nostres penyes amb tot el que bonament podem, I sempre ho intentem. Com a mínim ho intentem sempre.
Ara ja sí que podem dir que tornem a la normalitat, no?
Esperem. A la normalitat, cada dia hi anem avançant i des del món, anem a dir el nostre món futbolero i de l'espanyol, la normalitat serà el dia que ens puguem retrobar tots a l'estadi.
Heu començat a planificar la pròxima temporada o ara encara és moment de dir descansem una mica i ja vindrem amb les piles carregades després de l'estiu?
No, aquestes coses ja cal preveure-les, però sí que és veritat que com que no hi ha una normativa, difícilment es pot preveure ni parlar de res. I en aquest moment sí que, entre que estem amb el tema de renovacions, que ja dic que ens ocupa moltíssim temps a tots, a les penyistes, a nosaltres com a federació, i per descomptat doncs, al club, però sí que estem amb... I també ha hagut un respirar, o sigui, un agafar l'e, i bueno, ja estem. Ja ha passat aquest malson.
Com ha canviat tot des de l'última vegada que ens vam reunir tots plegats allà a la plec de Sant Sadurní, que estaven cofois, a més, després d'anar a Europa, no?
Sí. I el 27 de setembre, el que no ho recordi, nosaltres ja estàvem fent un comunicat dient que les coses no anaven bé.
Clar.
I ens deien, ha passat 7 partits, o 5 partits, i et dic... Per això et dic que la vida a vegades és rara i el nostre món no és fàcil.
I quin seria el pròxim projecte de la federació? Què teniu en previsió?
És que hasta que no estigui res clar, si no ens podem reunir encara, ara dic que a partir de dilluns ja ens podem reunir, però si és que fins ara les reunions no han pogut fer ni cap acte de cap tipus... Sé que penyes s'han anat reunit per retrobar-se, de 6 en 6, de 10 en 10, però no s'ha pogut fer cap acte. Aleshores, ara quan anem sapiguent doncs, el dia a dia i tot això, doncs, ja suposo que tots començarem a planificar aquelles penyes que l'any passat complien els 40 anys o els 30 anys, que n'hi havia moltes el mes de març i el mes d'abril de l'any passat, doncs bueno, intentarem que si volen i poden tinguin... Però això és un tema encara per... Serà també quan ja veiem que tot ho podem fer. I em seny.
Últim, que com a part implicada per la ubicació que ocupa les penyes a l'estadi, evidentment hi haurà un canvi d'ubicació i el club estava plantejant pues, diguem, un canvi d'escenari, no? Com veus el procés aquest de reunificació dels grups d'animació? Ets optimista?
Aviam, jo crec que és necessari pel bé de tots. A més, perquè la Lliga, jo que vaig a reunions d'Aficiones Unides i tot això, es fa 5 anys que només se'ns està parlant d'una sola grada d'animació. Fins ara suposo que s'ha pogut anar fent, però les directrius sempre eren en aquest sentit. Llavors jo ho vaig a veure positiu. Jo l'únic que espero i desitjo pel bé de tots, és que aquesta unió que hi ha hagut a les rebudes, aquests compartir càntics, això sigui a partir d'ara el nostre present i futur, tant de bo. I tinc que estar optimista perquè crec que és el que necessitem tots, una grada unida i forta i animar.
I posats a fer la carta dels Reis, encara que estem a l'estiu, què t'esperes de la temporada que ve? No patir, fer alguna cosa més que els 40 punts aquests famosos, què t'esperes?
El primer, ja sé que molts diran, el primer és fer els 42 punts. I a partir d'aquí, sumar tots els que ens facin falta per arribar on te puguem. Sí, però el primer són aquests 42, que ens ha de donar la tranquil·litat i l'estabilitat per poder arribar allà on te puguem per la nostra categoria i pel nostre equip. Però sense renunciar a res, però en aquesta vida crear masses expectatives i fer volar, en aquest cas, periquitos i periquites, no ens dona res bo. Hi ha que ser realista i assolir totes les fites, però no perquè arribem amb una fita a dir ja l'hem aconseguit, sinó que sempre tenim que aspirar a més, però sempre amb els peus sobre la terra.
I anar complint anys a primera, i si et sembla, pots aprofitar per felicitar algú que també compleix anys i que tenim a l'altra banda del telèfon, i a més des de bastant lluny. Tenim el Nick Puñal. Buenas tardes, Nick.
Hombre, mi amigo Nick.
¿Cómo estamos?
Siempre digo, bien, bien, aquí estamos. Aquí...
Para ti, buenas noches, claro.
Nick me hizo una jugada que me ha hundido bastante.
¿Y eso?
O sea, que estamos en público, lo tengo que decir. Cambió de WhatsApp a otra cosa más
moderna.
No hablo con él. Y lo encuentro a faltar muchísimo, porque hablaba más con él que con a veces peñas que tengo al lado. Así que Nick, lo tenemos que arreglar, ¿eh?
Venga, pues lo arreglamos, ¿eh?
Muy bien, pues Araceli, em quedo amb el Nick i ja tornem a parlar a la tornada de l'estiu, si et sembla.
Una abraçada per tot, un abrazo muy fuerte para Nick, felices 14 y por muchos más, y a tots un gran estiu, gaudim, estiguem tranquils i sempre amb l'esperit de lluita per animar el nostre club.
Molt bé, Araceli, així serà. Bueno, Nick, te llamábamos precisamente por eso, para celebrar el 14 aniversario de la Peña. ¿Ya habéis contactado con Javi López para hacerlo socio de la Peña?
Pues no, le hemos dado un pin, pero nada más. Así que si está oyendo esto, pues tendremos que hacer algo.
Hombre, ahora que ya se va a quedar un año más, seguro.
Sí, no, pues es un tío tremendo, ¿eh?
Sí.
Él y Víctor Sánchez, hemos tenido ya el placer de conocerlos a ambos, y nada, aquí representando los colores blanco-azules en la liga profesional de aquí.
Por cierto, la Liga Española sigue intentando darse a conocer allí, porque creo que con vosotros ha hecho algún acto también, ¿no?
La Liga, la última fue cuando tuvimos una quedada con el Eibar, en, a ver, la 2019 creo que fue, cuando tenían al jugador japonés y teníamos a nuestro Bulay, uh-huh. Y hicimos una quedada, yo creo que fue octubre del 2019, si no me acuerdo mal, ¿eh?
Yo ya, en este año, si te digo la verdad, he perdido totalmente la noción del tiempo y los meses se me confunden todos.
Sí, además la pandemia que ha hecho un rollo con todo este tipo de actos que casi no había ninguno, en este país. Solamente hemos tenido un acto en enero del 2020 con la otra peña que hay aquí en Australia, en Brisbane. Así que ese fue el último acto.
¿Y ahora cómo estáis? ¿Os podéis juntar ya?
Sí. O sea, antes de la pandemia solíamos hacer la celebración del aniversario no precisamente en junio, sino que cuando coincidía una visita de miembros de otras señas que venían a Australia de vacaciones, tal, y entonces pues aprovechábamos la visita para celebrar, uno, el aniversario, y dos, el hecho que estaban otros pericos en Sydney. Y hemos hecho actos, vamos, con Japón, con Madrid, Andorra, vamos, con Perico La Mancha, todo tipo de peñas.
¿Y ahora vais a preparar una celebración del aniversario?
Vamos a esperar unos meses y vamos a ver si cuando termina la liga profesional, a ver si uno de los dos jugadores, exjugadores pericos, están por aquí, a ver si hacemos algo. O como dijo Raúl Baena en el marzo del 2019, ex perico no, perico que juega para otro equipo.
Sí. ¿Qué dijo?
Que dijo que no soy ex perico.
Ah, vale, perico, correcto.
Que juega en otro equipo.
Perico sigue siendo.
Sí, eso. Eso me parecía muy bien que dijera eso, ¿no?
Correcto. Bueno, ¿y tú cuándo tienes previsto venir? Ahora ya sabes, cuando vengas otra vez el español en primera división.
Sí, qué bien. Y bueno, va a ser la temporada que viene, que la temporada, vamos a ver si hay ya buenos horarios para poder juntarnos, porque esta temporada en segunda división ha sido fatal, casi las 12 de la madrugada, las 5 de la madrugada. Y bueno, pues a ver si ya que estamos en la liga estamos ya con horarios más asequibles.
En teoría, cuando ponen horarios pensando en China, os afectan positivamente, imagino, ¿no?
Sí, normalmente favorablemente, porque más o menos estamos en la misma, dos o tres horas un poco más adelantados, pero un partido de mediodía en España, pues perfecto para nosotros.
Muy bien, pues a ver si tenéis suerte y podéis ver mucho español. Oye, pues te dejo aquí, ya volveremos a hablar en otro momento. Disfruta del verano por Australia, que nosotros haremos lo mismo por aquí, a ver si nos podemos olvidar de una vez de la pandemia.
Sí. Pues a ver si aprovechamos y... Venga, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, un abrazo, Nick. Nos vemos. Un consejo y seguimos.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Comentàvem amb l'Araceli que estem vivint un moment de revifada del món social espanyolista. Un símptoma és que, a pesar de que encara estem en pandèmia, estan naixent noves penyes. I l'última en néixer ha sigut precisament la penya Pericos Sanitaris, que no es pot negar que arriba amb el millor moment. I tenim amb nosaltres el seu president, Xavi Contel. Bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Josep Sánchez. Moltes gràcies per donar-nos el veu, per donar a conèixer el naixement d'aquesta penya.
Bueno, amb la feina que teniu com a sanitaris, en aquest temps que, bueno, esteu pràcticament desbordats, com s'ha acudit crear una penya?
Doncs és un tema que ja surava de fa temps. És una penya nascuda dels passadissos de l'hospital. I en concret, bueno, l'Hospital de Sant Pau, pues, ja fa anys que coincidíem 5 o 6 persones a la porta 7 del nostre estadi, i al passar dels anys doncs hem anat fent més amistat i després de quan ens vam classificar per l'Europa League, aquest grup va ampliar-se de gent i després va venir la pandèmia. I amb la pandèmia doncs l'Espanyol estava fent doncs la classificació més pobra dels que el seguim des de temps, i I nosaltres professionalment també estàvem passant un mal moment. Tornem de l'estiu, tot sembla que millora, la pandèmia va, encara que encara dura, va millor. Nosaltres també professionalment estem més recolzats tant en mitjans com en les coses que teníem que fer, era tot més tranquil. Comença la temporada i l'Espanyol pues, torna a primera, fa una fantàstica temporada i vam decidir que potser era el moment de tirar endavant aquesta penya que ja feia anys que es comentava pels passadissos.
I inclús amb aquest temps hem tingut bastanta relació amb el club, no? Amb alguna iniciativa, penso amb els gossos aquests pericos i alguna coseta més que s'ha fet, no?
Correcte, correcte. Llavors, agafant aquesta embranzida, vam decidir fer un cribatge en l'Hospital de Sant Pau, en concret, per veure quants pericos podíem treure. Ja sabem que són quatre gats, però a tots els llocs n'hi ha un de perico.
Sempre hi ha pericos.
I sempre hi ha un perico. I era qüestió d'anar-lo a buscar. I vam fer un grup bastant important i maco, i sobretot el que ens vam donar compte era la transversalitat dins del món de la sanitat que et trobaves. És que hem tingut des de dones de la neteja, tècnics de ratxos, personal de seguretat, infermeres, supervisores, saladors, completament transversal.
Increïble.
I tothom doncs, molt, molt implicat en que sí que ho teníem que tirar endavant.
Molt bé, bueno, farmapericus, penya mèdica perica, i ara vosaltres, els pericus estarem superben cuidats, no?
Sí, correcte. Bueno, és el que es tracta, no?, d'escampar els valors i els colors de l'Espanyol, doncs que arribin a quants més llocs millor, i si en el món de la sanitat podem fer de la sanitat catalana una sanitat blanca i blava, doncs millor que millor, esclar, i ampliar la família perica.
Molt bé, i quants sou, més o menys, teniu ja comptabilitat? I,
bueno, del primer cribatge que vam fer a l'Hospital de Sant Pau vam treure unes 30 persones, llavors ens vam contactar amb el Xus de l'Hospital del Mar i l'Albert de l'Hospital de Bellvitge, que ells faran aquest cribatge, i ara que ja hem sortit de les redes, en principi el que volem fer és, encara que no hi ha ningú exclòs, que és de tota la sanitat catalana, però sí que ens volem adreçar als hospitals més grans de Barcelona, doncs per aquest cribatge trobar gent que pugui col·laborar amb nosaltres, necessitem molta gent que col·labori amb nosaltres per tirar endavant tot aquest projecte, i fer aquest cribatge en els altres hospitals grans de Barcelona, agrupant-se tots i poder viure pues, partits de l'Espanyol junts, viatges, etc, i poder fer accions socials, que per algú som la sanitat, i també hi ha una part social de la penya doncs, que tindrem que reforçar.
Molt bé, i teniu previst de reunir-vos en algun lloc determinat?
Sí, sí, nosaltres anem reunint sovint el que és la Junta, sobretot per la creació ha sigut una mica una bogeria perquè tot ha anat molt de pressa, perquè era el moment de fer-la, perquè vam fer inclús un autospoiler d'il·lusió sortint a les xarxes sense tenir res muntat i vam dir, atura o espera.
Sí, ho vam veure. Ja,
fem-la bé, i després ja sortirem bé a les xarxes, i és el que ara intentarem fer.
Bueno, veient l'empenta que tens tu i que segur que tenen els teus companys, segur que ja teniu un munt de projectes. Avances alguna cosa?
Sí que tenim projectes. La veritat és que al cap, quan t'hi fiques, no saps massa bé on t'hi fiques. Som orfes d'experiència i verges de defectes. Però il·lusió la tenim tota. Aleshores, sí que tenim projectes, inclús a nivell social, però encara són només esborranys, i per suposat que ho voldrem tirar endavant, però pas a pas, mica en mica, i no ens aturem, no ens atrullem massa.
Molt bé, doncs ja saps que sempre tindràs els micros de Montperico per donar a conèixer qualsevol iniciativa de la penya.
Doncs moltes gràcies, salut, visca l'Espanyol, i vingueu quan més sanitaris millors a la penya, que quan més gran la fem, millor per l'Espanyol. Doncs
pues aprofita per donar alguna forma de contactar amb vosaltres, un mail o el que sigui.
Sí, ara actualment ens estem, li demanem a la gent que es contacti a través de nosaltres per l'email, pericossanitaris@gmail.com, que ens enviïn allí un missatge, nosaltres els enviarem una carta, els demanarem les dades, i a partir d'aquí pues, ja comença la seva relació amb Pericos.
I si algú no ha pogut apuntar, pues, ja sap que s'adreci a la Federació de Penyes i segur que els donaran la posta en contacte.
Directament, sí, correcte.
Perfecte, doncs pues una abraçada, Xavi, ja tornarem a parlar.
Moltes gràcies, Josep.
Vinga, bona tarda. Uns consells i anem ja a la sobretaula.
Montperico. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb Àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Girona. 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Anem a saludar els nostres tertulians, que ja tenen moltes ganes de parlar. Dani Solsona, bona tarda, Dani.
Bona tarda.
Ramon Ríos, bona tarda, Ramon. Ja, aquest ja s'ha dormit. Meri, bona tarda, Meri Arias.
Tarda, avui estic amb els top 10 de la ràdio, no?
Sí, aquesta setmana, per ser l'última, m'esteu tornant boig entre tots, canviant-me el dia, en fi.
Meri.
Quines ganes tinc d'acabar.
Aquest se'n va per Patanera. Sydney, estic aquí en Sydney. Necessito un sanitari. Sydney.
Sydney. Sí, ja retorn, Dani, Ramon. Bueno, va, anem pel...
Dani, qui és el Dani? Dani!
Però, Ramon, què t'has pres abans de la tertúlia?
Mira
que t'he dit sempre el carajillo després.
Estic content perquè feia setmanes que no coincidien el Dani
això
en això del duodinàmico que fotíem els dins, que cagàvem amb tot. Bueno, el Dani no, que cagava jo en total amb les coses aquestes. Ara l'audiència estarà tranquil·la perquè com descansarem durant no sé quan descansarem, igual descansem eternament de la ràdio, ja no tindran que sentir les meves bogeries, bestieses i els I els 4-3-2-1 tàctiques... I...
Segur, no amenaces per sortir per un altre lloc.
Que ell ho fa molt bé, però jo m'he d'enganyar al Nic Punyal, que has parlat amb el Nic Punyal.
Sí, Nic Punyal.
I escolta, tu...
Bueno, vosaltres no ho sabeu, però per mi fer el programa pràcticament durant tota la pandèmia... Sol... Ramon, escoltes?
No t'escolto, per això parlo tant. Doncs
pues escolta, calla una mica. Dic que vosaltres no ho sabeu, però el fer el programa aquí sol tota la temporada a segona ha sigut molt dur, eh? Però bueno, ja s'acaba. Dani, anem a parlar una mica de feina. Estan sortint contínuament noms. L'últim és el Toño García, del Llevant, per la teva esquerra. Seria un bon recanvi per Didac? Què dius, Ramon? Que tu no et dius Dani?
Però ho digui el Dani, a veure què diu el Dani. Vaig a escoltar-ho.
Talla-li el micròfon.
Talla-li, Jordi, talla-li el micro.
Escolta, és un lateral esquerre, eh? Toño és lateral esquerrà. Vull dir, i en tenim dos. Un que està fent molt bona temporada, que ha acabat molt bé, com Pedrosa, i després tenim l'altre, que és Didac.
Que té un any encara de contracte.
Que encara té contracte. Vull dir que jo crec que... que aquesta posició no cal un altre jugador. Jo crec que les prioritats són unes altres, no? Ara, si em dius, escolta, és que ja hem portat un central, és que hem portat un atacant, és que hem portat un del mig, i a sobre hi ha aquesta possibilitat, doncs vale, però ara com a prioritat jo no la contemplo.
Però el que preguntava si seria un bon recanvi per a Ida, perquè evidentment, a no ser que hi hagi una oferta d'aquestes que el club no pugui dir que no per Pedrosa, tres no estaran pas a l'esquerra, si vingués.
Clar, si el club té una informació que no tenim nosaltres, està clar, si veuen que la millor Pedrosa pot marxar, aleshores... sí que és adient, doncs, portar un lateral. I Toño és un lateral esquerrà ja amb certa experiència a primera.
L'altre problema seriós que té el club és que té molta gent que ha de recol·locar. Tenim a Oscar Gil, Pol Lozano, Nico, Víctor Gómez, Moja, que tots tenen dorsal de filial, i aquesta temporada o han d'anar cedits o els han de col·locar al primer equip ja de ple dret.
No, està clar que, aviam, si ens centrem al que és el que pot ser el planter del primer equip per competir, i és evident que 4, 5, 6 jugadors haurien de sortir, o bé cedits, o bé amb un traspàs, amb alguna opció d'aquestes, perquè és que s'han de portar o haurien d'arribar 4 o 5 jugadors que completessin el planter d'aquests 11, 12, 13 que més ha utilitzat Vicente Moreno, però que cal tenir 4 o 5 jugadors a la banqueta o per ser titulars d'un nivell més alt dels que hem tingut aquesta temporada, no?
Perquè està clar, Medi, que s'han de prendre decisions, per exemple, en casos com el de Vadillo i Vargas. Tu què creus, que haurien de sortir també cedits?
Home, sí, sobretot Vadillo, no? Jo crec que són jugadors que, bueno, que ja sabem el que ens poden donar, que no ens estan funcionant, i crec que si hem d'arribar primer amb jugadors que ja sabem que no funcionen, anem malament. I igual que amb els que has comentat del planter, o sigui, ells també crec que necessiten una sortida on poder jugar i acabar de fer-se, no?
I com el Ramon és un especialista en temes econòmics, el Durant deia que no necessitem vendre i l'equip s'ha de reforçar. Com ho farem si a sobre tenim el límit salarial sobrepassat?
Direm, saps el Mago Pop? El Mago Durant, tu. No sé com fotrà, tu. La veritat és que no ho sé. Perquè hi ha una llista de tios que, a més, en els augments de salari que hi haurà de molts jugadors que es van baixar per contracte per poder jugar a segona divisió i quan tindran que baixar els seus moviments, doncs no ho sé. Jo la veritat és que com no comencis a cedir a gent així ràpidament, però clar, a veure, ara, per exemple, estic veient... Bueno, veient no, llegint aquestes coses que faig a vegades jo, no tothom ho fa. Bulei, per exemple, porta ja 5 gols, està jugant allà a la Xina i en torna a estar embalat, el tio. I m'han informat que té unes ganes boges de tornar aquí a l'Espanyol i tornar a demostrar que és un bon jugador. Hi havia gent que deia, no, lo vamos a vender, o lo vamos a ceder, o no sé què collonades aquestes. Doncs, bueno, de moment, Bulei, el que em fa més patir, per mi, em fa més patir és el Monito Vargas. Monito Vargas, com no vagi amb la
selecció olímpica argentina pot ser un pal molt dur per ell.
Jo crec que haurà de sortir cedit. I el tema Puado, Dani, com creus que acabarà? Tu que tens informació privilegiada.
D'aquí de primera mà.
Exacte.
Sí, que va, que va. El tema Puado es pot veure des de les dues perspectives. Des de la perspectiva club, si jo ara penso com a club, doncs potser abans de marxar o després quan va tornar a Saragossa potser se li hauria d'haver fet algun contracte una mica més llarg, sempre que hagués volgut, però això ja ha passat, no ha sigut així, i la veritat és que depèn què és el que demana, si és que realment demana una quantitat o és que ell vol sortir, però si demana una quantitat per posar-se, diguéssim, al nivell, jo que sé, per sota del Raúl de Tomàs o no sé qui més hi ha per allà, doncs s'ho han de pensar. Pensar en el sentit de dir, escolta, si amb aquest jugador...
Però tu què faries, Dani? Tu creus que s'ha guanyat esta... Perquè, a veure...
Ja, Dani, mulla't una puta vegada. És l'últim programa que fas, tu.
A veure, jo, ja em mullo jo. El que està clar és que si tens... ell no té la culpa de que hi hagin jugadors a la primera plantilla que estiguin cobrant amb la part alta dels sous i que després el seu rendiment al camp no sigui el que hauria de ser. Ell sí que ha rendit. Després, que vull dir és que s'ho ha guanyat al camp, no?
No, a veure, aquí és una cosa, i jo puc parlar una mica també del que em va passar a mi en aquella època, que no és igual, perquè jo no podia marxar, i ara els jugadors, quan acaben contracte, poden marxar. Això és un avantatge molt gran. Però, a veure, és que parteixen d'unes xifres baixes perquè venen del filial. Bé, però el fet de que vinguis del filial i sense mirar els altres jugadors si han rendit o no han rendit, el jugador valora que ara està en un bon moment... A primera no ha jugat, és veritat, però està en un bon moment i que segurament té ofertes. I ell és un professional. Jo, com a jugador, el puc entendre. Si ell és professional i té ofertes, per dir alguna cosa, que no ho anem a imaginar, d'un Betis, d'un Villarreal, d'un que poden jugar la conferència aquella, l'altre la Champions i l'altre la UEFA, i li donen una quantitat important, doncs, home, el jugador s'ho ha de pensar. Per molt que siguis de l'Espanyol, per molt que siguis de l'Espanyol, clar, vull dir, és que després, i jugar-te-la, sortirà bé, no sortirà bé, clar, tu quan fitxes un jugador et penses que sortirà bé, hem fitxat a Vargas i hem pagat 10 milions
sí.
De traspàs, què fem ara? Ah, és que es pensaven, ah, bueno, però a vegades no surt bé, què vols fer-hi? Doncs ara a Puado has de valorar, escolta, o això o hem d'anar a buscar un altre jugador.
És que tu acabes de dir, em sembla, Dani, la clau de tot aquest sidral. Es va apostar pel Vargas, es van posar un munt de diners a sobre la taula, va ser el fitxatge més car en aquell moment, perquè es pensava que funcionaria. Després no ha funcionat. En canvi, Puado sí que ha funcionat. I té una progressió que realment, o sigui, igual no, igual després acaben no res i en primera no funciona. Però la realitat que tenim és que està funcionant, o sigui, que la seva progressió és molt alta, no?
Però és que aquí no pagues traspàs amb Puado. És que, clar, de què estem parlant? Hipotèticament, no ho sé, Parlo ara per parlar. És que demana 5 milions d'euros. Home, això l'Espanyol no pot pagar. Bueno, no pot pagar, per què? Perquè és de la Pedrera? O hem d'anar a buscar un altre jugador, pagar traspàs i després donar-li la meitat i a la millor que surt més car? Ah, això són... és el risc que has de córrer, però en aquest cas en Puado, tu ja has vist el que ha donat de si i creus que a primera continuarà amb aquest rendiment. Aleshores, doncs com a espanyol igual has d'arriscar. Ara el jugador ho veu d'una altra perspectiva. El jugador, escolta, que ve el Villarreal i em dona aquests diners i a sobre jugaré la Champions i faig un contracte bo, perquè és així, perquè si no passen els anys i després, si ell tira per l'Espanyol ara amb un contracte normal, li passaran 3 o 4 anys i tindrà 26 o 27 i 28 i la veritat és que a la millor no la toca, o sí, i després s'hauria de traspassar.
El que veig aquí, Meri, és que el club, jo crec que el club té l'obligació de buscar la fórmula, i imagino que estan posats a fer-ho i a trobar-la, no? Inclús jo vincularia la renovació a objectius, que és una possibilitat, que imagino que deu estar aquest marge de negociació de si no pots arribar, doncs com a mínim assegurar-ho en funció doncs de gols, de partits jugats, però buscar la fórmula que sigui, no?
Sí, hauria de ser així. Jo, a veure, no, tampoc cal que blanquegem. O sigui, jo crec que l'Espanyol arriba tard un altre cop. La gestió amb en Puado no ha sigut la correcta, jo. Crec personalment que en el moment en què el recuperes havies d'haver, el que diu el Dani, no? Havies d'haver apostat per ell, més sabent la temporada que havia fet anteriorment. Aleshores, bueno, crec que jo estic amb el Dani, o sigui, jo soc el jugador i m'ho pensaria molt, per molt perico que sigui o que pugui ser. I l'Espanyol el que ha d'intentar com a club, crec que a més el jugador s'ho mereix, és jugar-se-la.
I a més és la progressió del jugador. A mi...
Vull dir, no estem parlant d'un jugador de 36, estem parlant d'un noi que està en la selecció sub-21, que està jugant molt bé, que ha fet un temporador, no? O sigui, les coses com són, aleshores jo el blindaria una mica, sí.
Jo veig que té una progressió, no sé si acabarà sent com Gerard Moreno, però sí, recordo el que dèiem de Gerard Moreno quan la primera temporada de l'Espanyol pues, pràcticament era el mateix, que no li acabaven de sortir les coses i mira on està ara, no? I precisament el tema del gol, ahir ho explicava aquí amb un perico, que en els últims 30 anys, Ramon, només hem tingut 4 jugadors que han fet més de 15 gols en una temporada. Pot haver fet 12 a segona, però... dic això de la progressió, no? Imagina't la falta de golejadors que tenim. RDT ha fet 23 per a la segona divisió.
Bueno, a veure, jo soc la veu discordiente de tot el grup. A veure, els jugadors estan per guanyar pasta. Això ho tinc claríssim. Això de tots... ho he dit una frase que ha dit el Dani al principi, la meitat me l'ha corroborat. Al final, al món del futbol tothom es mou per diners. I encara siguis de l'Espanyol, perquè pot ser segurament és de l'Espanyol i de Petitet i tot això, al final ell va es vendrà al millor postor. I més es vendrà al millor postor perquè avui en dia hi ha els seus representants, que són els que mouen els jugadors, cosa que a l'època del Dani no passava així, perquè quan el Dani era jove, perquè ara ja és gran.
Ara ja és gran, d'on t'ho has tret això, que és gran?
No, jo ho dic, a veure que si vagi a collons de dir-me alguna cosa a mi avui, el Dani, que està més callat allà que un de llonxes. Els representants són els que mouen. I els representants, si tu tens representants, tens que cobrar pasta. I els representants només guanyen diners movent els jugadors.
Sí, però de qui és culpa de que arribi aquest moment que només li queda un any al jugador i que té moltes possibilitats de sortir perquè ha fet una gran temporada?
A veure, Josep, siguem sincers, hòstia. A veure, que el tio vol renovar, de puta mare. Que, escolta, el renovem, li paguem el que hagi arreglat, d'acord. Que ell no vol renovar, jo ho tinc molt clar, per molt de l'Espanyol que sigui. Hi ha una grada, la cinto, ja tinc al costat.
Això no ho farà ningú, Ramon, i ho saps bé. Això no ho farà cap club.
Vull que li deixaria al meu costat i veurà tots els partits gratis, tu. De puta mare, tu. Ja està, és acabat.
I què guanyes amb això? Si a sort valia de pagar la fitxa.
S'anirà igualment, és que s'anirà igualment. I a mi que... A veure, al final, el que estem aquí és sempre en els jugadors. Els jugadors són els que tenen... últimament són els que manen. Els clubs no poden fotre res. Les qüestions econòmiques, vull dir, són les que hi ha. Vull dir, nosaltres no podem pagar aquests milions per qualsevol jugador. Vull dir, tenim el que tenim. Si et fixes el perfil que estem veient de jugadors...
Com que no podem pagar X milions? Hem pagat 6 milions d'euros per Calero, hem pagat, quan eren, 8 pel Bonito Vargas?
No, per Calero vam pagar 9 o 10.
10, sí, perdona, 10.
Això ho vam arribar? Bueno, 10, 20, vale, doncs... Escolta, bueno, per què? Perquè ho mouen els representants, Dani. Si estan movent els representants dels jugadors.
Que no estem parlant d'això.
Tu ho saps. Avui el porto al Benfica. Del Benfica me'n va de Pol de Pol. Del Sebastopol de Pol a l'Espanyol i de l'Espanyol...
Però si aquí no es tracta de posar-se en el lloc del jugador, es tracta de defensar els interessos de l'Espanyol. I jo...
Ara ho has dit, va.
Sí, però és que els interessos de l'Espanyol és no deixar que un patrimoni com un jugador que té aquesta projecció després passi com l'Eric Bailly, que ens el van treure pel preu d'un tallat, 200.000 euros, i el van vendre en dues temporades per 40 milions. Això és el que no pot passar en Puado.
Això és de la cagada de la directiva.
Clar, i estem una altra vegada.
Que no estem per el Pipa. Avui ahir vaig llegir que el Pipa era el banc de...
2 milions.
...en un equip a l'Sporting de Lisboa per 2 o 3 quilos. Pues a l'equip anglès ja guanyarà pues, 2 quilos i mig.
Pues això no és posar-se en el lloc del jugador, és defensar el teu capital, que en aquest moment són els jugadors que estan en exercici, no, Dani?
Ramon, que no estem d'això, de que l'agrada o no l'agrada. Escolta, dius de no pagar. Pots pagar 6 milions per Raúl de Tomàs, pots donar-li 4 o no sé quants al Diego López, pots donar-li 3 a no sé qui, i tu a 4 o 5 no li pots donar amb el Puado. Ah, no, perquè és que ara està guanyant poc perquè ve del filial. I amb aquests els apretem. Ah, amigo mío, per què? Arrisca?
No, però, a veure, ja un... Em sembla que l'Espanyol ja ho fa, vull dir, hi ha una sèrie de jugadors que cobren a partir d'aquests pessetes, els que, vull dir, hi ha una escala. I vull dir,
hi ha 3 blocs de salaris.
Una escala, tu saps, Dani, hi ha una escala. Els que sí. Pensen del filial no, mai,
perdona,
hasta que no arriben. Vull dir, tenen que arreglar d'una altra manera, pues, bueno, vale, però hi ha una escala.
Aquí no hi ha escales que valguin. Escolta'm, jo t'explico el meu cas. Jo tenia 21 anys i vaig anar a renovar. Vale? Per què? No anaven representant, que no n'hi havia. I quan anava a renovar, vaig anar jo sol. I jo no podia marxar i acabava el contracte, perquè era una altra època que hi havia el dret a retenció. I a mi m'era igual les escales. Que José María i Glaria guanyessin molt. A mi què m'expliques? Jo portava 3 anys jugant a primera i tenia 21. I vaig anar allà i vaig dir, jo quiero ganar como el que más.
Clar. Sí, sí, està clar. O sigui, cada situació al final no pots ficar, per molt que tu et facis el teu plantejament, si et planteja un tema concret, un problema concret, que és un jugador amb una gran projecció que ha fet un salt que pel que sigui, o no t'ho esperaves, o te la jugaves a veure què passa amb ell, ja el reponeguarem quan ens vagi bé, i ara tens la pilota a sobre la taula i et crema.
I acabo. Aviam, aquí el club ha de prendre, ja que ha anat tard i tot això, ha de prendre la decisió de que si creu que aquest jugador anirà a molt més.
Clar.
O no. Si creu que això és un risc que has de córrer, si creu que el jugador a primera i durant uns anys serà un jugador important i que farà gols i tot això, has d'arriscar. Home, no a qualsevol preu, evidentment que no, però has d'arriscar. Però si el club creu que bueno, pues no ho sabem, potser sí, potser no, i tal, i el jugador acaba contracte l'any que ve i no vol i el que li estàs oferint no és adient amb el que tu creus o el jugador creu que ha de cobrar, pues escolta, aquest any el traspasses i punto.
Bueno, anem a canviar de tema perquè se'ns ha colat a l'estudi l'Àngel. Bona tarda, Àngel, que ve a buscar la seva samarreta de Montperico.
Àngel Bagadà!
Bona tarda, bona tarda. Em sap greu i perdoneu-me. Meri, Ramon i Dani, que us interrompeixi perquè venia escoltant per la ràdio i la veritat és que val la pena escoltar-vos.
I van per la línia elèctrica aquesta i pugen i baixen i s'expandeixen per tot el món, tu.
Mare Déu, ara m'he perdut. Però bueno.
De què parla?
Però bueno, res, que he vingut a parlar la meva samarreta. Jo he venido a hablar de mi camiseta.
La teva samarreta.
Però aquí ha vingut. Meri, tu tranquil·la, ja parlaràs l'any que ve, no et preocupis.
La Meri ja té la seva samarreta. Bueno, què us ha semblat la temporada de Montperico? Ja queden només 3 minuts, anem a parlar de nosaltres. Meri, tu mateixa. Això de segona ha estat molt dur, eh?
Per mi ha estat un plaer, sobretot reprendre la secció del femení. Llàstima de la temporada com ha acabat, però espero que, bueno, doncs que la secció segueixi amb el programa i que l'any que ve ens retrobem.
I Dani, suposo que no et lliuraràs del Ramon amb la teva vida.
No, a mi si l'any que ve això segueix, jo m'ho haig de pensar. Si ve el Ramon, jo no ho sé, eh? Perquè, escolta, no et deixa...
Et posa nerviós.
I et diu animalada.
Animalada?
Jo vaig a demanar en públic disculpes a tots els meus companys per la meva vedo gorrea aquesta que tinc. També vull agrair moltíssim al Jordi Carretero i tota la gent que està allà darrere als mandos i patint i resant, perquè posen a resar de gent tots allà, hòstia, que no digui cap bestiesa, que no digui cap bestiesa, que ens foten tots al carrer, que ens foten tots al carrer.
Sempre estan a punt de tallar-te.
Eh?
Sempre estan a punt de tallar-te, però mira, t'aguanten.
Pensen tots nosaltres.
Molt bé, i Àngel, tu també et pots acomiadar-te de l'audiència.
Doncs per mi un plaer i un honor compartir tertúlia amb tot aquest elenco de gent important de l'espanyolisme. i un plaer i un orgull haver format part de ser un habitant del Montperico, vaja.
Jo us he trobat molt a faltar perquè la veritat és que això de fer el programa sol aquí és molt avorrit i a sobre no trobo ningú que em pagui el tallat, Dani.
No. Sí, sí, no.
Sí, però si els pagava tots jo, què collons? Els pagava tots pago jo.
Mira com salta.
Que el Ramon, cada vegada que es posava la mà a la butxaca, tenia un cocodril...
El pròxim dia que ens trobem, si ens trobem, tallat, pagat, ho pago jo.
Vinga, això m'agrada. Montperico, ja sabeu, demà un altre programa i quedaran dos només. Bona tarda, company.